Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, PNB, BNG, Més País, Compromís i Bildu tornaran a presentar al Congrés dels Diputats una petició per crear una comissió d'investigació sobre el rei emèrit Joan Carles I. Concretament, el que volen que investigui a la Cambra Baixa és la trama vinculada a les presumptes il·legalitats comeses per membres de la Casa Reial amb l'Aràbia Saudita. I més coses, el Centre d'Internament d'Estrangers, el que es coneix com el CIE de la Zona Franca de Barcelona, preveu obrir, reobrir, millor dit, al llarg del mes de juliol i de forma gradual. No hi ha una data concreta, perquè tot aniria en funció de quan es reobrin les fronteres i es puguin reprendre les repatriacions d'immigrants en situació irregular. El CIE va tancar fa 3 mesos en veure que s'havien suspès els vols i es feien impracticables les devolucions, i també per por de no poder controlar els contagis dintre del mateix centre. A més, durant aquest període de tancament s'han començat les obres per tornar a acollir dones després d'anys de ser només masculí. I el Papa Francesc ha assegurat aquest diumenge que el seu cor és a prop dels països que pateixen ara pel Covid-19. Després de l'Àngelus, Francesc expressava una especial proximitat a les poblacions que viuen aquests dies la fase aguda de la pandèmia del coronavirus. En aquesta nova pregària mariana de la finestra del Palau Apostòlic, per ser la segona després del final del confinament, el pontífex es va adreçar als pelegrins i també va recordar aquestes poblacions que estan travessant aquests dies aquesta fase aguda de la pandèmia. Va dir textualment això: en alguns altres països el virus segueix provocant moltes víctimes. Divendres passat, en un d'ells hi va haver un mort cada minut, ha comentat referint-se al Brasil. El bisbe de Roma també ha expressat en definitiva la seva proximitat a aquestes poblacions, tant als malalts, a les seves famílies i a tots els qui en tenen cura. I també ha animat a tothom a pregar per ells. Doncs bé, nosaltres, com sempre, deixem la informació aquí, però com ja sabeu, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12 del matí. Us deixem amb molt bona companyia, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Maria, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Bon dia. Avui és dimecres, dia 10 de juny, i ara mateix passen 4 minuts de les 11 del matí. Una vegada va dir el desaparegut humorista Jaume Perich que el món resultaria millor si la gent que no té res a dir callés d'una vegada. Que el món resultaria millor si la gent que no té res a dir callés d'una vegada. Està bé, està bé. L'únic problema és que correríem el perill de viure enmig d'un silenci espantós. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murga.
Aquí, des d'ara i fins a les 12, una altra cosa no ho sé, però silenci, 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 segur que no en tindreu perquè no pensem callar fins que s'acabi avui el programa. El millor de tot, però, és que si tenim moltes coses per explicar, aquest silenci seria absurd. Tenim moltes coses per dir-vos avui, i a més esperem que siguin coses interessants i que ens enriqueixin a tots una mica més. Un adeu meu que avui faran possible, com és habitual, el Jordi Carretero, el control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. I avui amb les col·laboracions habituals també de David Murga i la Marisol de la Orden. I un home que tampoc calla. Vaja, no calla ni sota les pedres. Bon dia, senyor Ramon.
Es que ja me dirà vostè lo que faríem aquí si calléssimos, Això seria un desastre, senyor Miquel. Un programa de ràdio sense parlar-s'hi. Bon dia, senyor Miquel, bon dia.
Vostè s'imagina, senyor Ramon, un programa de ràdio en silenci? Tot allò que la gent posés al ràdio i fos tot un silenci sepulcral, escolti'm. Mira, seria una experiència interessant, eh?
De veritat, perdoni que se lo digui, però esto que acaba de dir és una tonteria com una casa de pagès, Com vol fer un programa de ràdio sense parlar? Anda, que té cada ocurrència, senyor Miquel.
En fi, deixi'm dir una cosa, que abans que res hem d'explicar i hem de dir que avui tenim una llista en la qual només hi apareixeran noms de dona. Vull que dir-ho ja només començar perquè la gent comenci a posar-se en sintonia,
Vaya, pues això sí que està bé, perquè ahí con el tema de los polítics només van sortir homes, ni una dona,
Té tota la raó, sí, senyor. I això ens hauria de fer reflexionar sobre el món de la política, entre altres coses.
Pues avui està bé que només surtin dones, Escolti una cosa, i quines dones tenen que sortir aquí en aquesta llista?
Bueno, miri, demanarem... De fet, ja us ho demanàvem ahir, acabar el programa, al final del programa, demanem les 10 dones més determinants de la història. Per sort, hi ha moltes dones que han marcat el pas de la història, dones l'aportació de les quals ha significat una passa important per la humanitat, i aquí parlem de qualsevol àmbit, No ens limitarem amb res. De qualsevol àmbit, de qualsevol professió, de tot i de qualsevol nom de dona que penseu que és important per la història i que us vingui al cap.
Pues jo li dic una cosa, senyor Miquel, En esta llista de 10 hi estaria molt ben col·locada la meva Pilarín, que en pau descansi.
Sí, està molt bé, podeu dir per alguna cosa. Va fer alguna cosa important que jo desconegui, la seva Pilarín.
Bueno, ella va fer coses, sí. Ella feia molt bé les croquetes de pollastre.
Ja, està molt bé. Està bé, Està bé fer bé les croquetes de pollastre, és important, però no sé si és mèrit suficient com perquè aparegui en la llista de les 10 dones més determinants de la història. Vaja, jo diria que no és suficient,
Escolti una cosa, Que és molt difícil fer les croquetes bien, Que no la fa qualsevol, senyor Miquel?
Ho sé. El que vull dir és que avui busquem, no sé com dir-li, uns altres valors, que no siguin només fer bé les croquetes, que ja és molt, Però, en fi, si vostè creu que mereixeria estar a la llista, la seva Pilarín, que en pau descansi, doncs, escolti, no seré jo qui li discuteixi.
Bueno, no sé jo. Jo, si no és la meva Pilarín, no sé jo a qui posaria en aquesta llista,
Home, no em dirà que no hi ha dones en el transcurs de la història que no mereixin estar en aquesta llista.
Segur que sí, no sé. Deixi-me pensar. Tindria problema per posar només una. Ara que l'ho penso, mira, t'ha pensat aquella... Una sola, Només una, no sé qui posaria.
Bé, pensi en alguna. Aviam, digui'm el primer nom que li ve al cap.
La Sofia Loren serveix?
No, la Sofia Loren, escolti'm, ja va sortir la llista del dia de les actrius més atractives. Vostè va una mica despistat, Veig que no se centra gaire en el programa.
És que tota la que se m'ocorren són molt antigues, senyor Miquel.
Escolti, això no és cap problema, La història l'han escrit totes, Les antigues, que vostè diu, que no diria antigues, però, en fi, les que han marcat la història i també les més modernes, les més actuals.
Sap a qui posaria jo? A la monja aquesta, la Sor Lucía Carambas.
Molt bé. Però, perdoni, no es diu Sor Lucía Carambas, senyor Ramon, permeti'm, Es diu Sor Lucía Caram.
Però esto es en català, però ella és argentina, no?
Sí, però que un nom no canvia, que no ho entén. Sigui català, argentina o japonès, és igual.
Pues jo pensava que li deien Caram perquè estava aquí a Catalunya. Però com que és argentina,
Sí, home, si és argentina, però podríem dir que també és catalana, ja, eh?
Vale. Pues mira, esa pondría yo a la llista, sí. Porque no se talla ni un pelo quan parla i tiene que decir una cosa, la diu i se'n s'acabó, escolti'm.
Està molt bé, escolti'm, sembla molt bé el que diu.
Ah, i després també posaria la Heidi.
Perdoni, a la Heidi? Que vol que faci? A més, la Heidi no existeix. Vull dir que és un personatge de ficció. I per què posaria la Heidi?
Bueno, porque me queia bé i porque cuidava molt bé a l'abuelito, dime tú. O no, senyor Miquel?
Sí, cuidava molt bé l'abuelito, dime tú, eh? Que es pensa que el dime tú era el cognom de l'abuelito, eh? En fi, és igual, escolti, si vol votar, ja sap què ha de fer.
Bueno, pues sí, ja me lo pensé. He d'enviar un Wallapop eses de veu, no, senyor Miguel?
Un Wallapop no, un WhatsApp.
Ah, eso, bueno, així mateix, un WhatsApp d'aquell, que no sé, tot això és molt complicat, eh?
Miri, sap qui li pot explicar molt bé com funciona tot això?
Bueno, digui-me-lo.
El Jordi Carretero. Miri, el Jordi li explicarà el tècnic, vostè va allà amb ell i ja veurà el content que es posarà. Vostè li va fent preguntes durant tot el programa, sense parar, ja veurà com arribarà un moment que se li inflaran les venes del coll així com a la Patiño, ja veurà, i amb una mica de sort no tornarà a durar vostè aquí durant uns dies.
Bueno, no sé el que ha volgut dir con això, però vaig pa callar, eh?
Molt bé, faci.
Jordi, va después, senyor Miguel, eh? Jordi, maco, escolta, me ensenya a fer un mensaje d'estos...
Molt bé, doncs vinga, ja està. Un cop deslliurats del senyor Ramon, perdó, podem procedir a continuar amb tota tranquil·litat. Som-hi. Recordeu que avui busquem la llista, el top 10 de les 10 dones més determinants de la història. Quina hi voleu posar en aquesta llista? Vosaltres decidiu. De moment, com cada dia, us fem arribar un informe per si teniu dubtes o per si voleu aclarir una mica més allò que podeu dir i que podeu fer-nos arribar. Aquesta és la prèvia que us hem preparat i espero que us ajudi.
Encara avui, i en ple segle XXI, hi ha qui es pregunta el nombre de dones que apareixen als llibres d'història, que s'estudien a primària, a l'ESO o batxillerat, o per què encara avui costa tant que tinguin la mateixa importància que els homes. Aquesta és una realitat objectiva que, a més, s'agreuja de forma evident quan apareixen estadístiques de la diferència salarial entre els homes i dones en els casos de fer la mateixa feina. El cas és que aquesta és una deficiència contra la que les dones hi tenen lluita històrica constant i que alimenta algun dels principis bàsics dels moviments dits feministes. I dic malament quan parlo de la lluita específicament de les dones, quan en realitat aquesta hauria de ser una lluita i una aspiració total de la societat, homes inclosos. Trobaríem un munt de nom de dones que han canviat el rumb de la història i a les quals tots els haurien de venerar respecte i devoció. Diu Eric Gras en un dels seus articles publicats. Hem de donar gràcies a totes aquestes dones que no es van acovardir, que es van enfrontar a la incongruència i a la debilitat i a la por d'uns homes, la vanitat dels quals sempre els ha impedit veure la veritat de les coses. Una veritat que es construeix a partir de l'equilibri que ha de regir el món. Però també aquestes dones que romanen anònimes i que estableixen les autèntiques bases de la societat. Avui, per la nostra llista, us demanem el nom de les 10 dones més determinants de la història, bé sigui en el terreny polític, social, en el de coneixement, en l'esportiu, el tècnic, el filosòfic... Ens agradaria saber quins són els noms de dones que considereu imprescindibles en el transcurs i en el devenir de la història. Com sempre, ens quedarem curts, ja que la llista hauria de ser, segur, molt més extensa de la que ens permet només un top 10. Esteu a punt? Ja heu pensat quin nom ens direu? Doncs activeu-vos, que aquí comença Lo Déu Meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt Molt bé, doncs a partir d'aquí ja podem començar, ja pot començar el camí de la llista d'avui. Quines són per vosaltres les 10 dones més determinants de la història? Recordeu que només cal, només teniu l'obligació, va, obligació no, però si ens feu arribar algun missatge, només cal que ens en digueu una. No cal que ens feu la llista de 10 cadascun de vosaltres, si en penseu en una, en aquella dona que penseu que és la més determinant, segons vosaltres, de tota la història, ens feu saber aquest nom i, si voleu, ens expliqueu el per què. Recordeu que ho podeu fer a través de diferents mitjans. Un són les xarxes socials, Facebook i Instagram. Allà hi trobareu, si n'hi busqueu el nom del programa, o Déu meu, trobareu un post on us fem la pregunta i només caldrà que ens respongueu amb aquella opció que vosaltres voleu posar a la nostra llista. Una altra possibilitat és el correu electrònic, que ja sé que a vegades sembla molt antic, això del correu electrònic, però funciona molt bé i us agraïm que ens feu arribar aquests correus, al nostre email, odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, i encara una tercera opció, que és el que més ens agrada, també us ho dic, és que feu servir el nostre telèfon habilitat pel WhatsApp. En aquest telèfon ens podeu fer arribar notes de veu per escoltar-vos avui aquí al programa, avui o cada dia, depenent de la llista que demanem, o bé enviar-nos missatges escrits. El telèfon al qual heu d'adreçar aquests missatges és el 644-34-3010. 644-34-3010. Si tot això no ho teniu clar o us hem embolicat massa, podeu anar directament al web del programa, que és www.odeumeu.cat, i allà hi trobareu tota la informació que vulgueu, i a més podreu recordar qualsevol dels programes que ja hem emès, perquè els podeu recuperar tots i escoltar-los, o anar directament a l'enllaç de la ràdio en directe online de radioestel.cat. Recordeu que el nom del programa, això pot ser el més complicat, relativament, L'heu d'escriure amb OH, un 10 en números, meu, odeumeu.cat. odeumeu.cat, www.odeumeu.cat és el web del programa que tenim per a tots vosaltres i on hi trobareu de tot. A més, recordeu, tota aquella gent que participeu, algú sortirà agraciat amb un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona, o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
I estem molt contents, a l'Odeu meu, perquè veiem que cada dia són més i més els missatges que rebem, i a més us demanem la vostra col·laboració. Aquells que sou habituals al programa, aquells i aquelles que ens escolteu cada dia, us demanem que feu de prescriptors precisament d'aquest programa i expliqueu a tots els vostres amics, als vostres coneguts, als vostres familiars, als vostres veïns, a tota aquella gent que us aneu trobant pel carrer, que d'11 a 12 cada dia a Ràdio Estel hi ha un programa que es diu Odeu meu i que us ho podeu afegir a la gran família per participar cada dia confeccionant aquest top 10, aquesta llista de 10 de ràdio. Ràdio Estel. Ja sabeu que des que ahir anunciàvem el programa el que vam començar a fer és rebre ja alguns dels missatges que ens feu arribar per la llista d'avui. Us demanàvem aquestes 10 dones més determinants de la història i algunes de les opinions que hem rebut són aquestes.
Jo, com que m'agrada tant la música, la primera dona que va compondre la primera òpera aquí a Barcelona, al Teatre del Liceu, va ser Lluïsa Casagemas, i la tinc una mica present. Llavors ja la gran Teresa de Calcuta. Vale, gràcies.
Hola, bon dia. Soc la Matilde. Jo destacaria la Clara Campoamor. Vale, adéu-siau.
Doncs segurament passarà a la història com una de les dones més importants, però no sé si serà la millor. Per mi és Angela Merkel, la presidenta d'Alemanya, que bé, a mi no m'agrada gaire, però la conec que té moltíssim poder i que pot decidir moltes coses.
N'he triat 6. La primera és Guinadilda de Cerdanya, la dona de Gifré el Pilós. La segona és Elisava, una misteriosa dona artista medieval. La tercera, Aurem Biaix, d'Urgell, dona tenaç i molt en un món d'homes. La quarta és Sança d'Aragó i Hongria, que va anar de la cort a les croades. Després, Na Mercadera, dona guerrera que va viure el 1245. I Juliana Morell, la primera doctora en lleis, el 1594.
Jo crec que una dona molt important per a tots va ser la Marie Curie. Va ser la descobridora de la penicilina.
Para mí una de las mejores mujeres de determinante de la historia fue la madre Teresa de Calcuta. Gracias.
Hola, bon dia, amics de Radio Estel. Avui vull destacar el paper de Concepción Arenal, que fou una dona que va néixer el 1820 a Ferrol, advocada i escritora. defensar l'accés de la dona a tots els nivells educatius, pensadora del catolicisme social i realitzar una gran tasca com a visitadora de presons. En un context de condicions infrahumanes a les presons, com era l'Espanya del segle XIX, va millorar les condicions de les dones preses i aconseguir una reforma del Codi Penal.
Oh, Déu meu!
Ja sabeu que arribats a aquest punt i un cop hem enllaçat ja el camí cap a aquesta llista de 10 d'avui o de les 10 dones més determinants de la història i ens agrada posar música al programa, a la llista d'avui, de fet. I avui farem una excepció, per primera vegada, per primera vegada en tots els mesos que portem de programa, farem una excepció i sense que serveixi de precedent. No hi posarem una cançó relacionada amb la llista, ni que parli de cap dona, ni res que s'hi sembli. I és que avui no he trobat una opció millor que posar un tema per recordar i mantenir viva la veu i les cançons de Pau Donés i de Jarabe de Palo. I és que amb les seves aportacions tot semblava molt millor i molt més bonic. Així que ens quedem avui amb ell i amb el seu record.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Doncs tot molt bonic, segons cantava i explicava Pau Donés des de Jarabe de Palo. Allà on estigui, segurament ho fa tot una mica més bonic amb les seves cançons.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Passen ara mig quart d'un quart de 12 del matí, per tant, un quart i mig passat ja de 12 del matí. Avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel estem fent la llista de les 10 dones més determinants de la història. Esperem encara, fins al final del programa, les vostres opcions per aquesta llista, per aquest top 10. Aquestes opcions, les vostres, que ja hem anat rebent les últimes 24 hores des que hi anunciàvem el top 10 d'avui, ens aporten noms de tota mena i condició. Algun d'ells, cal dir-ho, molt previsibles, però justificadíssims tots. I el cert és que quan pensàvem en aquesta llista, ho fèiem imaginant nos noms històrics, però no havíem contemplat gaire la possibilitat que alguna dona del nostre segle aparegués tantes vegades, segons les vostres opcions, com ha aparegut la persona amb la qual ara parlarem. Com que no podíem parlar ni amb Marie Curie, ni amb Virginia Woolf, per exemple, ni amb la mare Teresa de Calcuta, però sí amb aquesta persona que tant heu anomenat, li hem demanat que avui ens acompanyi i ha accedit a acompanyar-nos. Sor Lucía Caram, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Sor Lucía Caram és una monja dominica que vull pensar que la majoria dels qui ens esteu escoltant coneixeu prou bé. Gairebé és impossible que hi hagi algú que no conegui o com a mínim no hagi escoltat parlar de Sor Lucía Caram, que va néixer a Tucumán, Argentina, i que un dia, ja fa uns quants anys, va arribar a Catalunya, es va instal·lar al cor del país, és a dir, a Manresa, i des d'aleshores ençà, a través de la seva opinió i les seves aparicions als mitjans de comunicació sobretot, podríem dir que s'ha convertit en allò que no sé si agrada gaire amb ella, però allò que vindríem a dir una monja mediàtica. El Banc d'Aliments ha estat, és, de fet, una de les seves dedicacions més obsessives i a fe de Déu que se li ha girat feina en aquests últims mesos. Invulnerables és la seva última tossuderia, fantàstica i beneïda tossuderia, que està impulsant a través del suport del Departament de Benestar Social i Família, de la Fundació Barça i de l'obra social La Caixa, i que té l'objectiu de lluitar contra la pobresa de la nostra societat. A tot plegat, n'ha aparegut, a més, un llibre que encara està calentet a les prestatgeries de les llibreries. Ara parlarem de tot plegat, Sor Lucía, però si no tenia prou feina, tot això de la pandèmia ha vingut a agreujar-nos encara més la situació i afegir-hi més feina de la prevista,
Sí, sense dubte, quan ja pensaven que estaven sorgint i que començaven a treballar alguns plans de transformació de la vida de la gent, de cop i volta aquesta pandèmia, a alguns els ha tancat a casa i a altres se'ls ha portat a la trinxera a lluitar contra els efectes devastadors d'aquesta crisi, que ens ha posat de nou al començament a acollir a les víctimes d'aquesta crisi, no? Les imatges dels primers dies eren els hospitals desbordats amb els sanitaris, la manca de recursos i tot el que hem viscut de forma dramàtica, i ara ho estem vivint i s'està centrant una mica també el focus en aquestes cues interminables de gent que han incrementat de manera brutal i de gent que ve a demanar el pa de cada dia, no? Uh-huh. És una situació dramàtica que ens ha fet adonar-nos de que el nostre lloc, un cop més, és enmig dels més empobrits, dels que estan patint, i que el missatge de l'Evangeli aquest de Jesús, que diu doneu-les vosaltres de menjar, és avui un imperatiu, no? I donar-les de menjar significa escoltar, acollir, guarir ferides, buscar habitatges, tornar a ajudar que la gent pugui recuperar la il·lusió per viure i els mitjans més essencials que moltíssima gent ha perdut.
Vostè se les veu cara a cara cada dia amb aquesta gent més desfavorida i amb la gent que està passant per una situació realment greu, fet que hauria d'estar provocant, deixi-m'ho dir, també una alarma social a tots nivells. Comencem per la gent. Doncs què li diuen? Què hi veu a la cara d'aquesta gent amb els quals es topa cada dia i que deuen fer una cara d'espantats en molts casos, no?
Hi ha una situació bastant dramàtica i un, quan diu les xifres, ha d'entendre que darrere de cada xifra, de cada número, hi ha una família, una història i un drama, no? Perquè tenim moltíssima gent, sí, venia molta gent a buscar aquests recursos d'aliment, però és que se'ns ha disparat i se'ns ha multiplicat per tres i amb llistes d'esperes. Uh-huh. O sigui, la gent està desesperada, està trist, molta gent està trist perquè han perdut persones de la seva família, no s'han pogut acomiadar, altres han perdut la feina, altres estaven en una economia submergida i en una situació quasi d'esclavitud i de cop i volta ja no hi compten i s'han quedat totalment a la intempèrie. Hi ha moltíssima gent que mai havia anat a serveis socials, que mai s'hauria imaginat picar a la porta d'un banc d'aliments i que ara van amb el cap baix, amb la tristesa, amb làgrimes als ulls i veus que hi ha una situació però que s'han de sobreposar perquè tenen fills als que se'ls ha de donar de menjar, no? Intentem amb els voluntaris empatitzar amb la gent i posar-nos en la seva pell, primer per donar una resposta humana que solucioni la seva situació més d'emergència i per intentar acompanyar a la gent, però ens trobem en situacions que són molt dures, no? Hem tingut que activar un sistema de portar menjar a moltes famílies de gent gran, que són altres oblidats en la nostra societat. Amb l'Escola Juliet de Manresa hem activat un recurs per portar menjar a 100 domicilis, però és que, a més, tenim gent que mai havia vingut, que possiblement la vergonya els fa no sortir de casa i tancar-se, mm-hmm. i que els estem portant a casa al menjar, no? Clar. Ahir ens va passar una cosa d'un dels voluntaris que portava una família a casa seva amb les bolses de menjar, perquè era molt menjar, i li va demanar que el deixés a la porta d'un supermercat que l'esperava el seu fill, perquè d'aquesta manera semblaria que venien del supermercat i no d'un banc d'aliment, no? I hem de ser molt comprensius en moltes situacions i en moltes persones que han passat de... La nostra societat no ens permetia la situació laboral estalviar, però la gent podia anar vivint, molta gent que s'havien recuperat de la crisi o que intentaven fer malabars per no caure, no? Uh-huh. I de cop s'han trobat que estan al carrer sense tenir per menjar. Hi ha molta gent que està vivint una situació d'una impressionant precarietat. Gent que ens ha demanat per anar al servei de dutxes perquè tenen por de no poder pagar l'aigua, la llum i, bueno, pues, la veritat que molta gent diu això és com una guerra. Jo crec que és com una guerra, és com una postguerra sense odi.
Ens ho creiem, evidentment, i ens impressiona perquè ens ho està explicant de primera mà i perquè ho coneix prou bé, si no, són situacions difícils d'entendre fa molt pocs, no anys, molt pocs mesos. Jo deia abans que tot això hauria d'estar provocant una alarma social i, sobretot, i ara a banda de la gent, hauria de tenir una resposta contundent de les administracions públiques. Té la sensació que és així?
Jo crec que, mira, s'han activat alguns recursos que eren necessaris, com aquesta renda vital, que es donarà mínima, i sembla que ens hem de contentar amb els mínims. Jo crec que a vegades hi ha un discurs, a vegades massa populista, que dona unes respostes que tenien que haver arribat fa temps i que li donem la benvinguda, però que ens estem oblidant d'altres sectors. Ens estem oblidant de les persones que estaven en una situació de fa temps de vulnerabilitat, no? Uh-huh. La gent que té una discapacitat i que han quedat totalment oblidats, no? Havia unes pagues que mai han arribat. Hi ha una situació que penso que s'haurien de ficar una mica més en el tema de com reactivar l'economia i com ajudar també a les empreses perquè no continuïn tancant els llocs de treball. I això penso que a vegades no està tan present en el discurs, no? Uh-huh. Jo crec que s'han activat recursos socials d'emergència que eren necessaris, però l'altre dia jo deia, pues, quan em demanaven, pues, jo penso no ens hem de contentar amb les engrunes que cauen de la taula d'un govern que d'alguna manera vol mantenir-se i justificar-se, no? Uh-huh. Jo crec que s'han trobat en una situació nova, que no m'agradaria estar en aquesta situació, que han tingut d'improvisar molt, però no té perdó que ara estiguem en un moment en el que comencen a jugar pactes polítics, en el que en principi deien que el més interessant importava era la situació sanitària i la situació de la gent, que el president del govern deia que ningú es quedaria fora, i ara resulta que estem fent aliances polítiques que no té res a veure amb aquesta situació d'emergència que viu la gent. Per tant, jo demanaria que no ens oblidem dels més pobres i que els podem ajudar també tenint cura de la petita mitjana empresa perquè puguin mantenir el seu lloc de treball. La gent vol treballar d'alguna manera. Que els governs puguin donar algun tipus de més de facilitat i que no siguin tan durs amb aquesta gent que fa tots els esforços per poder tornar a aixecar la persiana dels seus petits negocis, no? Uh-huh. Per tant, jo penso que, bueno, pues és un moment en el que hauríem de viure tots en la veritat, veure que no és un moment per enganys ni per intentar cuidar la cadira de cada un, i sí per donar resposta a la gent. A mi m'agradaria que els polítics que estan tan pendents de les rodes de premsa de cada dia i dels informes, que es passegin per veure els efectes col·laterals d'aquesta crisi. La gent se sent oblidada i la gent se sent maltractada, no? I és el que jo estic percebent i els voluntaris estan percebent cada dia, no? Mm-hmm. Ahir, quan acabava en la plataforma dels aliments, que havíem estat desbordats des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda, me deia als voluntaris joves, pues sense vosaltres no hauria estat possible, jo. I ells aplaudien i deien, no, gràcies per deixar-nos treballar i per deixar-nos ser actius en aquesta situació perquè necessitem ajudar-nos. Per tant, penso que és un moment en el que estem despertant consciències, en el que la gent necessita d'ajudar i en el que un cop més, sí, pues apel·lem a la col·laboració público-privada, entenent i demostrant que la col·laboració ciutadana és la més forta i és la que ens està ajudant en aquest moment a tirar endavant i a donar resposta, no?
Home, tot això de la pandèmia està creant, això mateix que ara explicava sobre el Cia Caram, no, està creant, per un costat, actituds de solidaritat extraordinàries, exemplars, fantàstiques. També està creant una mena de sentiments no trobats i moltes crisis molt personals, també espirituals, eh? Molta gent es pregunta per què això, tan malament ho estem fent l'humanitat, que ens ha de passar això, tan malament ho estem fent, Sor Lucía?
Jo crec que hi ha una situació de molt desconcert en la gent, hi ha una situació que ens hem trobat al límit i les persones comencen a fer-se preguntes que són essencials. Això ha significat un cop en la nostra vida i ens ha obligat a parar-nos i a fer un balanç, i jo espero i desitjo que a partir d'aquest moment tinguem una memòria més clara, que la nostra memòria no sigui tan fràgil, i que realment donem valor a lo que té i a lo que és realment essencial. M'agradaria que això que ens ha passat ara, que ens hem descobert en la nostra fragilitat i en la ferida dels altres, perquè aquesta crisi ens ha igualat absolutament a tots, que això d'alguna manera ens quedi com la marca, com la cicatriu, que ens recordi el que hem viscut, el que hem patit, per no oblidar-nos, per no reeditar els errors del passat. I també que ens ajudi a mirar dintre nostre per donar la millor versió nostra en aquest moment. No? Jo crec que hi ha molta gent que s'ha despertat, però també hem vist que hi ha molta gent que està vivint en molta superficialitat i que fins i tot han intentat fer negoci de tot això que s'està vivint, de la vida i de la mort, i el drama de la malaltia de molta gent. No?
És veritat.
Voldria ser, tenir esperança i voldria creure que ens en sortirem enfortits d'aquesta situació.
Com que Sor Lucía Caram, intuïm tots que té un punt també de revolucionària i de provocadora de mena, li agrada anar una mica a la contra, i quan tothom parla de vulnerabilitat d'un sector de la societat, ella va i impulsa un moviment, un projecte, amb el nom d'Invulnerables. Què és Invulnerables, Sor Lucía?
Bé, mira, precisament estem una mica cremats de que sempre parlem dels més vulnerables, clar, dels marginats, dels més pobres, ja les hem posat l'etiqueta. I, bueno, invulnerables, diu el diccionari, el que no pot ser ferit. I realment estem envoltats de persones que estan ferides. I el programa Invulnerable és precisament un programa de lluita contra els que són més vulnerables en la societat, que són els nens, els infants. El que avui tenir fills és un factor de risc d'exclusió social en la nostra societat. Abans de la pandèmia, un de cada tres nens estaven en situació d'exclusió social i eren de vulnerabilitat. Bé, el nostre somni, el meu somni, la meva utopia, possiblement sigui el somni de Jesús, del somni del regne, és que tots esdevinguem invulnerables. I tots esdevindrem invulnerables si davant d'aquesta situació de lo que és la pobresa infantil, l'oblit de la família, l'abandó dels més vulnerables, si cadascú es pregunta amb el que tinc i amb el que sóc, què és el que puc fer perquè algú d'aquests petits estigui una mica millor, jo estic segura que l'esperança no podrà fallar, no? Hi ha una imatge de l'Evangeli que a mi em crida molt l'atenció, que és quan van camí de Jerusalem, els deixebles estaven discutint qui seria el primer, no? Els privilegis. I Jesús em demana de què parlàveu pel camí? I no s'atrevien a dir-li. I Jesús agafa i posa en el centre un nen. Bueno, pues jo crec que el repte és, mentre la gent s'està discutint per privilegis, per poder, recordar que hem de posar en el centre els nens, els més vulnerables. I si tots ens posem d'acord, construirem un present, perquè no els donarem oportunitat a ells, i garantirem el futur, perquè ells seran els que volen ser i podran ser això que vulguin ser també, no? Entonces, Invulnerables és un programa de lluita contra la pobresa infantil, és un somni, és una utopia, però és una realitat. Tinc el suport de l'obra social La Caixa, amb el seu programa estrella, que és Caixa Proinfància, que estem en 11 llocs de Catalunya, i el que intentem és donar-li als nens igualtat d'oportunitats, igualar oportunitat, donar-les això que podrien donar-li els seus pares si és que tinguessin feina i no estiguessin en aquesta situació. Donar reforç en el tema sanitari, en el tema educatiu, en el tema del lleure, i donar-les l'oportunitat de que puguin ser nens i de que puguin ser això que vulguin ser, no? I això ho fem des d'un espai com és el convent de Manresa, que l'hem cedit. La Caixa ha fet una inversió molt gran, m'ha liberat un equip de persones i estem dibuixant un programa que ja estem, com deia, en 11 llocs de Catalunya, bueno, pues, construint aquest somni, no? Treballant al costat dels nens, i crec que Invulnerables ja és un programa transformador. I sí, hem fet un llibre d'històries d'èxit que volem explicar aquestes històries vitals, com a societat ens ajuntem per donar oportunitat a les famílies, per donar-les això que necessiten i no això que tenim, sinó per fer un pla de treball en el que s'impliquen els pares també i treballen amb els fills, com poden tirar endavant i com poden sortir, no? I, bueno, l'hem volgut, amb el suport de Plataforma Editorial, publicar aquest llibre, Invulnerables, que hem presentat ara, i que la veritat que la gent està bastant contenta perquè està mirant històries i reconeixent històries al quilòmetre zero.
Clar.
De persones que estan vivint en una situació de pobresa, que fa dos anys estaven en una situació de misèria i que avui podem parlar de trajectòries vitals, podríem parlar d'èxit, no? Noms, cognoms, històries que les tenim molt a prop, no? Jo crec que la idea de publicar-lo al llibre és dir, bueno, pues al meu voltant, al quilòmetre zero, què és el que puc fer? Perquè si tots ens fem aquesta pregunta, jo crec que l'esperança no podrà fallar, no? Jo l'estic tocant, aquesta situació. És veritat que ara, amb aquesta situació que hem viscut del Covid, bueno, pues ens ha fet trontollar tot, no? Però ens ha fet afiançar-nos en que lo urgent no pot passar per davant del que és essencial i necessari.
Clar.
Hem d'activar recursos d'emergència, com donar de menjar a la gent, però també hem de continuar tenint cura, com hem fet durant tot aquest temps amb el programa Invulnerables, de donar-les als nens les eines necessàries per superar la bretxa digital, per poder continuar amb els deures, i ens hem adonat, amb això, de les nostres incoherències i de les nostres teories, no? Per exemple, mes de gener i febrer treballàvem amb els pares i amb els nens tot el tema de les addiccions a les pantalles, com controlar-lo, com acompanyar-los, i resulta que al mes de març els comprem a tots pantalles perquè puguin continuar el reforç educatiu, no? Ells pensaran que estem bojos, però bueno, pues és la realitat que canvia i que ens fa adonar-nos que estem en una situació nova i que hem de buscar les eines que necessitem perquè puguin continuar estudiant i creixent amb salut i amb esperança.
Avui a l'O10 meu de Ràdio Estel tot conversant amb Sol Rocío Caram. A més a més, estem buscant la llista de les 10 dones més determinants de la història. Sap que, inevitablement, i si fem cas al que ens diuen avui els nostres oients, Sol Rocío, vostè hi sortirà en aquesta llista?
Bueno, jo crec que hi ha molta gent que està fent moltes coses i si surto jo és perquè hi ha molta gent que està al costat meu, no? Jo crec que no hi ha cap mèrit personal i ho dic ben convençuda, no? Jo puc fer el que estic fent primer perquè tinc una comunitat de monges que són molt generoses i que m'han donat suport per poder fer el que estic fent. Sense elles no ho podria fer. I tant així que han donat casa seva, que han donat el convent, i després perquè hi ha moltíssima gent que ens està ajudant i vosaltres mateixos que ens esteu donant veu i visibilitat perquè pugui ressonar la veu dels més pobres, no? Per tant, crec que no hi ha cap mèrit meu, però us agraeixo el suport de tantíssima gent, de veritat.
Escolti'm una cosa, fa uns anys, i canvio de tema ara, trenco una mica la conversa, fa uns anys, fa unes dècades, els argentins que estaven aquí a Catalunya o eren psicòlegs o eren dentistes, eh? Aquesta, bé, ja em perdonava la frivolitat, però aquesta era una espècie de realitat llegenda que existia. Em sembla que s'acostava bastant a la realitat, a més, eh? Esclar, la cosa ha canviat. El Sant Pare és argentí, la monja més popular i canyera de Catalunya és argentina, i el millor jugador del món és argentí. Aquests dos últims, a més, els tenim jugant a casa, Sor Lucía i el Messi. Els argentins acabaran per dominar el món, eh?
No, i ara tenim l'esperança de que Francesc vingui també a Catalunya, és el que ha dit ara, o sigui que això seria molt bo que ens poguéssim trobar tots tres aquí. Possiblement és que Argentina estem molt marcats, som un país de molta immigració espanyola, molta immigració catalana, del lloc on jo, de Tucumán, molta immigració italiana i nada, pues tenim la sort de que sense acollit ens trobem bé en aquest país i puguem donar el millor de nosaltres mateixos.
Com culer que és, deu tenir mono de Messi, eh?
Ostres, no et pots imaginar. La sort és que a vegades pots entrar en el canal del Barça i veure algun partit i alguna jugada, encara que sigui passada, sempre és nou, perquè veure això és un espectacle.
Sí, home, el Messi ara tornarà i ja sembla més a més que aquesta mateixa setmana, però algun dia decidirà que ja n'hi ha prou i que acabarà. Què farem?
No sé què farem. Jo crec que psicològicament no estem preparats, eh? Però ho haurem d'assumir perquè no ens quedarà una altra, no? En tot cas, ens quedarà el record d'un jugador que ens ha donat moltíssimes alegries i que és gran precisament per la seva humilitat, eh?
Sí, eh?
Jo crec que tenim a Messi, que és el millor jugador del món, i tenim a Francesc, que és el Messi de l'Església.
Les monges del convent encara la miren com un rarabis o ja no?
No, les monges del convent m'estimen molt i no em jutgen, al contrari. Crec que són les que més em coneixen i saben que no podria ser d'una altra manera.
Sor Lucía, caram, avui ens venia molt de gust parlar amb vostè. Gràcies per tant i per tot, i gràcies també per fer-nos continuar creient que un món millor és possible. Molta sort i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres sempre.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Doncs bé, després de conversar amb Sor Lucía Caram, que com dèiem és que entrarà a la llista sí o sí, perquè no us podeu imaginar la quantitat de gent que ens ha parlat o que ens ha donat la seva opció, el seu nom, perquè el posem en aquesta llista. Abans hem escoltat algunes d'aquestes opcions ja en format d'àudio, aquells missatges de notes de veu que ens heu fet arribar a través del WhatsApp, però també hi ha qui ha optat per fer-nos arribar missatges a través del correu electrònic o de les xarxes socials. Per exemple, a través del correu electrònic rebem alguns missatges. L'Antònia Rubió, perdó, no, la Maria Ibáñez ens diu: hola, como siempre es difícil decidirse por una sola porque son muchas las mujeres determinantes para la historia. Para mí la más importante es María, la mujer que dijo sí, ens diu ella. Es tan importante que Dios necesitó de ella para que pudieran hacer su hijo Jesús. Saludos, María Ibáñez. Doncs també tenim en compte aquesta opinió. Per exemple, el Jordi de Sabadell ens diu: trio tres dones. Clara Campoamor, lluitadora pel sufragi de les dones a Espanya. Marie Curie, primera dona en aconseguir un premi Nobel, i ma mare, que va ser determinant perquè jo pugui votar avui. Doncs sí, és veritat, va ser determinant, si no hagués pogut votar avui. Això són correus electrònics que estem rebent, però també tenim molts altres missatges, per exemple, a les xarxes socials. El Martí Vidal ens diu Marie Curie, que també ha sigut molt, molt reiterada en aquesta llista d'avui. L'Alba Llop ens diu Sor Lucía Caram, el que us deia, cada vegada que escolto, ens diu l'Alba, cada vegada que l'escolto parlar, tinc la sensació que en necessitem moltes com ella. La Francisca Herrero ens diu Jane Goodall, la dona que van fer dels ximpancers i dels primats la seva forma de vida gairebé. La Olga R. torna a sortir, sor Rocío Caram. La Carmèlia se'ns diu, reclama un record i un lloc a la llista per la Rosa Sensat, la gran innovadora de l'escola pública catalana. Molt bé, l'apuntem, i ens agrada molt que surti Rosa Sensat en aquestes opcions vostres. Ancialitat ens diu, per mi, Rosa Parks, una lluitadora pels drets dels afroamericans. Recordem, Rosa Parks va ser aquella dona de negra que va aconseguir passar la història, entre altres coses, perquè es va negar a cedir el seu lloc a un home blanc i a passar al final d'un autobús. Em sembla que anava més o més senzilla la història, eh? Rosa Parks. El Josep Bufarull ens diu Simone de Beauvoir. Molt bé, doncs Carla C. ens diu Frida Kahlo. Va revolucionar la societat a partir dels seus quadres. La mexicana Frida Kahlo, efectivament, també ens ho proposeu per la llista. Mig i més ens diu, sense cap mena de dubte, la mare Teresa de Calcuta. És de les que també han sortit més avui les vostres propostes per la nostra llista. Miquel Redós, Rigoberta Menchú. Molt bé. Pere Cassany, escriptora capdalt i clau en la lluita pels drets de les dones, Virginia Woolf. Doncs Virginia Woolf també la tenim en compte per aquesta llista d'avui. Ponderós ens diu, sor Rocío Caram. Vinga, una altra vegada, tornem-hi, som-hi. Ja us deia que n'hi havia hagut moltes d'opinions en aquest sentit. La Montse R.S. ens diu Caterina Albert, Víctor Català, per la seva valentia. I Jaume Oromí ens diu la meva padrina. Mira, la meva padrina, doncs està molt bé. Bé, ens diu la meva padrina i també de les importants Neus Català. Molt bé, doncs, la seva padrina i Neus Català. Ja veieu que són moltes, 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 moltes les opcions que tenim per la nostra llista d'avui i ens en queden moltes per dir, Potser encara farem una altra tongada després de veure què hi diu internet. Perquè segur que internet diu moltes coses referents a les dones determinants de la història. N'estic convençut i segur que la Marisol de la Orden ho ha trobat tot, tot, tot i més. Bon dia, Marisol. Què hi diu internet?
Ja ho he dit molt buscant, això.
Sí, Deus haver trobat moltes coses també parlant de dones,
Moltes, moltes. Una de les primeres que ens surt és la Marie Curie.
Sí.
Com a científica.
Ha estat una de les que més ha sortit també les propostes de la gent que ens han escrit,
Sí. Evidentment, surt moltíssim la Mare Teresa de Calcuta.
Uh-huh.
La Virginia Woolf surt amb bastantes búsquedes. Ella surt, sí, uh-huh, com a dona important. La Frida Kahlo, també.
Frida Kahlo,
Uh-huh. Frida Kahlo. En alguns m'ha sortit Juana de Arco.
Juana de Arco, sí, està bé.
Sí.
Veus? No, ningú l'ha votada, curiosament, veus?
Sí. I, bueno, en tenim més, Vull dir, podem seguir parlant.
Això serien noms que més has trobat quan has buscat internet dones importants o determinants o decisives en la història,
Sí. He sentit que deia, sí, Rosa Parks també surt, important la seva tasca amb el tema racisme als Estats Units. I, per exemple, altres, que potser són més recents, la Diana, la princesa de Gales.
Sí, surt també a internet,
sí, clar. Aquesta surt. La Margaret Thatcher també surt. Sí.
Ningú ens ha parlat d'abans, no diu cap missatge que ens hagi anomenat Diana de Gales, ni tampoc la Margaret Thatcher. En canvi, sí, com a polític, diguéssim, internacional, hem tingut algun àudio, alguna votació que feia referència a Angela Merkel, Però no Diana de Gales, que em sorprèn ara que ho dius. És que segurament hi ha moltes dones, moltes, moltes, Marisol, que no hi hem pensat o que la gent no hi ha pensat, ja. i servirien per fer 25 llistes d'aquestes,
Exacte, 25, i tant, i tant. I així, per picotejar una mica, com a actriu surt la Marilyn Monroe.
Ah.
Sí. Com a política característica surt la Evita Perón.
Evita Perón, mira, un altre personatge, veus que ningú ha dit, i que segurament tindria molts arguments per posar en una llista d'aquestes.
Jo penso que sí. Mm-hmm. La Indira Gandhi.
Indira Gandhi, per exemple.
I així més propera, per exemple, com a cineasta, la Pilar Miró.
Sí? Ah, molt bé, molt bé. Perfecte. Home, hi ha dones de tota mena, condició, professió, àmbit social, de tot,
Sí.
És que de vegades, des d'un àmbit social, des d'una professió, des d'una situació social concreta, que a vegades pot semblar insignificant, es poden fer moltes coses,
Moltes, i tant, i tant. I per anomenar algú referent a la música, surt la soprano Maria Callas.
Maria Callas. Mira, per exemple, veus un altre nom que no ha sortit en aquesta... Suposo que la gent ha pensat més, quan hem parlat de dones determinants, amb dones que hagin executat alguna acció, algun acte, algun moment de la seva vida, alguna cosa que hagi pogut fer un canvi o canviar la societat d'alguna manera. Evidentment, no diré que Maria Callas no hagi canviat moltes coses, i fantàsticament, a més, eh? Però segurament no ha pensat en això, la gent.
Clar, és curiós, no? Cadascú se'ns va al pensament. I una que m'encanta és, com a espia, la Mata Hari. Això surt en bastantes busques.
La Mata Hari, l'espia. Alça. Que bo, escolta.
Bueno, així serà com la, no?
Se m'està acudint alguna altra llista nova, que la farem algun altre dia.
Sí.
Escolta, ja, la farem.
La farem.
Déu-n'hi-do, alguna cosa més que vulguis remarcar abans de dir-nos adéu-siau avui, Marisol?
Bueno, així com a molt històric, evidentment surt Isabel la Catòlica.
Isabel la Catòlica.
Per tot arreu.
Clar. Sí, que també va tenir un paper important a la història. No sé si determinant... Sí, segurament determinant. Però sí, perfecte. Caram, quin reguitzell de noms més diversos i més variats. T'agraïm moltíssim, com sempre, que ens hagis fet una reflexió entorn del que diu la xarxa, el que diu internet, perquè allà hi trobem moltes coses que són fake news, però hi trobem molta informació que ens serveix per a la nostra llista. Gràcies i fins demà, Marisol.
Gràcies a tu. Adéu, Miquel.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs donem-hi tota la informació que tenim. Quina feinada tindrem per concretar la llista d'avui? Perquè hi ha tants noms, i a més molt diversos, tots ells, que ens serà molt complicat concretar-ho en només 10. Recordeu que sempre queden noms fora de la llista perquè no acaben tots. Per tant, aquell que vosaltres heu optat o que ens heu dit o que heu votat, si ho vau dir així, pot no sortir-hi, però sí que tenim en compte la vostra opinió, evidentment, i sobretot la vostra participació, perquè entre tots, hagi sortit el nom que heu dit o no, sortejarem d'aquí un parell o tres minuts, un lot de vins Lovers Wine Elegance. Recordeu que ens podeu fer arribar tot el que vulgueu, sobretot i molt especialment a través del nostre número de WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Jo crec que ho tenim tot a punt. Tenim els 1.000 noms que ens heu fet arribar, i ara, en un 3 i no res, els posem en ordre i conferim la llista d'avui.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
És una primatòloga, etòloga, antropòloga, activista mediambiental i missatgera de la pau de l'ONU anglesa, considerada la major experta en ximpancers, Jane Goodall.
Número 2.
És considerada una de les principals escriptores i assagistes britàniques del segle XX i, a més, també una figura destacada en la lluita pels drets de les dones, Virginia Woolf.
Número 3.
Va ser una mestra que va contribuir decisivament al desenvolupament de l'escola pública catalana durant el primer terç del segle XX. Ens estem referint a Rosa Sensat.
Número 4.
Va ser una escriptora, una professora i una filòsofa considerada figura clau del feminisme, Simone de Beauvoir.
Número 5.
Va morir el 1954, després d'haver patit un accident que la va deixar postrada al llit. Aleshores va començar una trajectòria com a artista en què els seus quadres reflectien el seu dolor físic, la tempestuosa relació amb el seu marit, els seus ideals comunistes i la seva concepció de la dona, Frida Kahlo.
Número 6.
És una activista social guatemaltenca, membre del grup indígena Maya Quiché i ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO. El 1992 fou guardonada amb el Premi Nobel de la Pau, Rigoberta Menchú.
Número 7.
És, sens dubte, una de les grans pioneres de la història de la ciència. Va ser la primera dona que va arribar a la catedràtica a la Universitat de París i la primera, també, a guanyar el Nobel de Física, Marie Curie.
Número 8.
Ho hem dit, s'ha col·locat entre les dones més determinants de la història i no deu ser perquè sí. Avui hem tingut el gran plaer de parlar amb ella i hem entès el per què la gent l'estima tant i tant. Sor Lucía Caram.
Número 9.
Va ser una defensora dels drets civils estatunidencs que es va fer mundialment famosa quan el 1955 es va negar a cedir el seu seient de l'autobús a un home blanc. Estem parlant de Rosa Parks.
Número 10.
I tanquem la llista amb una monja catòlica d'ètnia albanesa naturalitzada a Índia que fundà la Congregació de les Missioneres de la Caritat a Calcuta el 1950. La mare Teresa de Calcuta. Doncs ja tenim una nova llista de 10, la de les 10 dones més determinants de la història. Moltes gràcies a tots i a totes per participar i ajudar-nos a fer aquest O 10 meu d'avui. Ja sabeu que hem de repartir, hem de donar aquest lot de vins Lovers One Elegance, que avui va cap al Pere Cassany, que ens ha dit, escriptora capdalt i clau en la lluita pels drets de les dones, Virginia Woolf. Doncs aquesta opció t'ha donat la possibilitat també de guanyar aquest lot de vins Lovers One Elegance. Demà hi tornarem, amb una nova llista de 10. Demà la farem molt pictòrica, aquesta llista, perquè demà, atenció, busquem els 10 quadres que et compraries pel saló de casa. Els 10 quadres que et compraries pel saló de casa. Somiem una miqueta, eh? Imaginem que ens podem comprar el quadre que vulguem. El que vulguem, sense cap límit, sobretot econòmic. Per tant, quin seria aquest quadre? Busquem fer una llista dels 10 quadres que et compraries pel saló de casa teva. No us poseu límit, sobretot, eh? Perquè la imaginació no té... Bé, sí que té preu, però és infinit. Ja sabeu, i penseu, i ens ho feu arribar a través, sobretot, del nostre telèfon del WhatsApp, el 644-34-3010, amb una nota de veu, que ens agrada molt escoltar la vostra veu. Ara sí que ja ho tenim tot avui. Gràcies a tots per participar-hi. Un dia més el programa ha estat possible. Gràcies a Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, amb les col·laboracions de David Murga i de Marisol de Borden, i aquí el senyor Ramon compartint taula i estudi. Demà hi tornem, uns minutets després de les 11. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia. Adéu-siau.
O Déu meu, amb Miquel Murga.